Mollet al dia.
Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dimarts 25 de febrer del 2025. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui. El Carnaval de Mollet viatjarà fins al municipi portuguès de Torres Vedras amb una exposició immersiva. L'exposició Diàlegs de Carnaval donarà a conèixer els carnavals dels dos municipis. Aquesta exposició s'inaugurarà al juny i l'any 2027 arribarà a Mollet. I Mollet del Vallès aprova les noves tarifes del transport urbà per al 2025. El bitllet senzill tindrà un cost de 2,65 € i la T10 Mollet costarà 10,05 €. Tot i això, hi haurà una bonificació fins al 30 de juny i la T10 costarà 5 €. I l'empresa molletana Euromet i la Fundació Ribus han signat un conveni de col·laboració. Euromet aportarà finançament per contribuir als fins fundacionals de l'entitat i per organitzar accions de responsabilitat social corporativa obertes també a la ciutadania. I l'Ajuntament i l'Agència Catalana de l'Aigua treballen per tornar a poder utilitzar l'aigua freàtica per a consum de boca. L'opció més cara passa per crear una nova planta d'osmosis a la nostra ciutat. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño, el control tècnic, Carla Ramos, Emma Balea i que us parla Joel Gascón a la redacció.
Mollet al dia, notícies.
A Mollet del Vallès s'ha presentat l'exposició Diàlegs de Carnaval, una mostra participativa i interactiva que promouen de forma conjunta el municipi de Mollet i el municipi portuguès de Torres Vedras. L'exposició serà una experiència immersiva que permetrà al visitant saber de la litúrgia dels carnavals d'ambdós municipis, el de Torres Vedras, amb més anys d'història, i el de Mollet, amb menys, però tots dos molt arrelats entre la població. Es podrà crear un avatar dels dos carnavals i viure'ls en directe amb ulleres de realitat virtual. La inauguració de l'exposició Diàlegs de Carnaval tindrà lloc el 14 de juny d'aquest any al Centre d'Arts i Creativitat de Torres Vedras i serà l'any 2027 quan arribarà a Mollet. Són declaracions de Mireia Dionisio, alcaldessa de Mollet.
Puguin ficar-se, literalment, en el carnaval de Mollet. Un treball que també estem treballant perquè sigui una realitat cap al 2027 a la nostra ciutat, de manera que la ciutadania de Mollet, els molletans i molletanes, també podem gaudir d'aquesta gran exposició virtual que, com han dit ells, no, també a la explicació a la premsa, és la primera vegada que es treballarà amb aquesta magnitud.
De fet, una delegació de Torres Vedras va poder viure l'arribada del Carnestoltes a la ciutat el passat diumenge. Ja fa més de mig any que totes dues ciutats estan treballant en aquesta exposició que permetrà mostrar dos carnavals molt diferents, però a la vegada amb moltes similituds, tal qual ha dit Anna Umbelino, regidora de Cultura de Torres Vedras.
Tot i les diferències, existeixen algunes similituds i volem conèixer i descobrir i profunditzar a través d'aquest diàleg que volem construir. Uns diàlegs que permeten estimular la curiositat, estimular també la creativitat, construir noves possibilitats. I per això estem molt entusiasmats per aquesta possibilitat de col·laborar i crear junts.
Torres Vedras és una ciutat del districte de Lisboa, concretament a 45 minuts de la capital portuguesa i té gairebé 85.000 habitants. Durant les festes de Carnaval reben cada any 1 milió de visitants. A més, aquesta exposició inclou també una residència artística per les entitats de Mollet que participen en el Carnaval. L'Esbart d'en Saire, Carnamolles i l'Escola Municipal de Música i Dansa de Mollet viatjaran a Torres Vedras per compartir experiències amb artistes portuguesos, explorar diferents formes d'expressió i desenvolupar noves creacions. A més, la ciutat portuguesa està treballant hores d'ara en la seva candidatura a la UNESCO per aconseguir que el seu carnaval sigui reconegut com a patrimoni de la humanitat. Aquesta col·laboració entre Mollet i Torres Vedres es remunta fa una dècada, des de que el 2015 ambdues ciutats van ser distingides amb el Premi Europeu Greenleaf pel seu compromís amb el medi ambient. I el ple de l'Ajuntament de Mollet ha aprovat les noves tarifes del transport públic urbà per l'exercici 2025. Segons el document oficial, el bitllet senzill tindrà un cost de 2,65 euros, mentre que la targeta T10 Mollet costarà 10,05 euros. A més, s'ha establert un preu reduït per a la T10 Mollet bonificada, destinada a la gent gran i als joves del programa social Jove, que serà de 5 euros. D'altra banda, el consistori ha aprovat una reducció temporal de tarifes per als primers 6 mesos de l'any. De l'1 de gener al 30 de juny del 2025, la T10 Mollet tindrà un preu reduït que baixarà dels 10,05 euros als 5 euros, la meitat del preu establert per la resta de l'any. Aquesta mesura busca facilitar l'accés al transport públic i fomentar-ne l'ús entre els ciutadans, especialment en un context de creixent preocupació per la mobilitat sostenible. La reducció és possible gràcies a aquesta reducció que aplica l'Ajuntament de Mollet i el Ministeri de Transports i Mobilitat fins al 30 de juny del 2025. El punt de votació va comptar amb l'abstenció d'Ara Mollet Esquerra, EUiA, qui va demanar en la seva intervenció que s'apliquin uns preus més competitius. Sergi Suárez posava l'exemple de la T Casual, que té un cost de 2,50 euros més i que permet total mobilitat per tots els transports.
Concretament el més utilitzat a la ciutat, com pot ser la T10 Mollet, perquè amb aquesta aprovació el seu cost és 10,05, i està molt bé, però clar, la diferència amb la T Casual, que són 12,55, és molt poca diferència, i els avantatges que té la T Casual doncs, són molt més elevats que els que pot tenir la T10 Mollet. Bàsicament doncs, pots moure't per qualsevol línia de transport, transbordaments inclosos, i la T10 Mollet doncs, només per les línies que passen per Mollet, excepte la E21 i el 389. Quan no tinguem aquestes bonificacions, i pel que sembla aquest pot ser l'últim any, doncs, no compensarà poder agafar la T10 Mollet tenint una altra targeta amb moltes més prestacions incloses amb un cost pràcticament igual, aproximadament uns 2 euros.
Així doncs, el bitllet senzill ha tingut una pujada respecte a l'any passat de 10 cèntims i la T10 Mollet també ha pujat, en aquest cas, 35 cèntims més. Mollet en Comú Podem, Ara Mollet Esquerra, Esquerra Unida i Alternativa, el Partit Popular i Junts per Catalunya a Mollet han presentat en el ple de febrer una proposta de suport per la plataforma Salvem la R2 Nord, una plataforma ciutadana i veïnal conformada per diversos municipis que demana un servei digne de transport públic. Des de la plataforma es demana que el servei de la R2 Nord es garanteixi sempre i quan aquest no sigui possible, s'habiliti un transport alternatiu, un augment de la freqüència de la línia o realitzar inversions per al manteniment dels combois i l'estructura de les estacions. Mari Carmen Moya, regidora de Mollet en Comú Podem, ha afirmat que en plena crisi ecològica s'ha de garantir una mobilitat sostenible, digna i segura per promocionar el desplaçament col·lectiu per sobre de l'individual.
En plena crisis ecológica, el servicio público de transporte debería garantizar una movilidad sostenible, eficiente, digna, segura de los ciudadanos para facilitar la promoción del desplazamiento en colectivos frente a los individuales. Con esta moción lo que se pretende es un servicio puntual garantizado todos los horarios y trenes, tanto en festivo como en laborable, garantizando la información de las averías y garantizando un servicio alternativo eficaz cuando no hay más remedio. Un aumento de las frecuencias de la línea, unos trenes que puedan asumir la capacidad que la línea pide y que sean seguros, cómodos, limpios, donde funcione siempre la climatización.
La moció presentada pels partits polítics pretén no únicament donar suport a la plataforma Salvem la R2 Nord, sinó oferir mediació i facilitar la interlocució amb els serveis de Rodalies i traslladar els acords amb la Generalitat de Catalunya en Renfe i Adif, tot demanant que es facilitin les dades dels darrers anys per analitzar-les, posar-les a disposició de la ciutadania, conèixer la situació i veure com es pot establir un pla de treball. En la seva intervenció, Carme Olària, portaveu i regidora de Junts per Catalunya Mollet, ha remarcat la importància d'un traspàs integral a Rodalies a la Generalitat de Catalunya, ja que el model actual no funciona.
què més poden demanar? Un traspàs integral de Rodalies a Catalunya. Una solució urgent, perquè sigui un traspàs 100% català, un model actual, el que tenim, que és ineficient i que, evidentment, genera un gran alt nivell d'insatisfacció dels usuaris de Catalunya, i és ara més que mai urgent no donar suport tan sols a la plataforma, com estem fent ara molts grups municipals d'aquest consistori, sinó tindre el control complet de Rodalies a casa nostra.
Des del Partit Popular a Mollet han afirmat que el deteriorament de la línia R2 Nord ha estat progressiu i és necessari recuperar la fiabilitat en el servei, una qüestió que la plataforma Salvem la R2 Nord ha posat sobre la taula. Natàlia Rèbola, regidora del PP, ha afirmat que és important unir forces per impulsar un servei que respongui a les demandes de la ciutadania.
Creiem que cal unir forces per impulsar un servei ferroviari que respongui a les demandes de la ciutadania. Millorar la gestió, la seguretat i la infraestructura de la línia R2 Nord no és només una qüestió d'eficiència, sinó també de garantir el dret a una mobilitat sostenible, segura i digna.
Per la seva banda, des d'ara Mollet Esquerra, EUiA han mostrat el seu suport a la plataforma ciutadana i veïnal. Sergi Suárez ha afirmat que els usuaris de la línia habitual saben que les incidències en el servei són recurrents, sobretot en hora punta, un fet que afecta la vida de les persones.
Els que hi som usuaris habituals podem saber doncs, que dia sí i dia no, o dia sí i dia sí, hi ha problemes, i sobretot a les hores punta, sobretot del matí, que és quan més gent de treballadors i treballadores es desplacen a altres municipis, i per tant és molt greu perquè això afecta la vida i el temps de les persones, que al cap i a la fi és el més important. No? I per tant, doncs, creiem, vaja, i la ciutadania que pot llegir, perquè és públic també, doncs, les reivindicacions de la plataforma de Salvem la R2 Nord, creiem que ho resumeix a la perfecció.
El punt l'ha tancat Juanjo Baños, regidor de mobilitat a l'Ajuntament de Mollet. Baños ha afirmat que les inversions i la millora de les infraestructures ferroviàries s'estan duent a terme segons el calendari previst.
Que les inversions a la millora de les infraestructures ferroviàries incloses al pla de Rodalies s'estan portant a terme segons el calendari previst. I a més, el govern d'Espanya ja va encarregar i es començarà a entregar a partir d'aquest any més de 100 nous trens per Rodalies i regionals.
Finalment, la proposta per donar suport a la plataforma Salvem la R2 Nord ha estat aprovada en la sessió plenària de febrer per unanimitat.
Vols escoltar un programa fet i dirigit per gent gran?
Sí, on el puc escoltar?
Es diu La Gent Gran, a Ràdio Mollet, cada dimecres a 12:15 i els dissabtes a les 11 del matí en redifusió.
Mollet al dia, informacions de servei.
Comencem les informacions de servei parlant del temps amb crònica meteorològica que ens porta el Lluís Mi des de la xarxa. Aquí saludem, molt bon dia.
Bon dia, avui els núvols tornen a ser els dominants i a hores d'ara el cel està força gris a moltes comarques. Ara bé, de moment de pluja no en tenim, o si més no, no són destacables, perquè com a molt s'estan produint algunes gotes despistades al nord de Lleida, sobretot. També estan començant a caure els primers flocs de neu a l'Alt Pirineu. Aquesta tarda sí que tindrem una mica més de sarau, amb algun xàfec més intens, però sempre local, sobretot al Prepirineu, des de la banda del Solsonès fins a la Garrotxa aproximadament, i després al llarg de la tarda i del vespre algun xàfec també es produirà a gran part de Girona, sobretot al sud del Fluvià i també al nord barceloní, especialment fins al Besòs. En aquestes comarques del nord i de l'est del país tindrem una tarda una mica més regirada cap al sud, el que hi bufarà és el vent, sobretot al Camp de Tarragona i també a les Terres de l'Ebre, i una temperatura igualment sense grans canvis. Demà tornarà a fer un bon sol, però amb alguns núvols a la Catalunya central al matí. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies a Lluís Mi. Pel que fa a la farmàcia de guàrdia, la nostra ciutat és la farmàcia Sa Torres de l'Avinguda Llibertat, número 36, al barri de l'Estació de França. L'Ajuntament de Mollet i l'Agència Catalana de l'Aigua continuen treballant conjuntament per aconseguir l'aigua freàtica de la ciutat i que es pugui continuar utilitzant com aigua de boca. Des del passat 2 de gener que la planta de potabilització per la qual passa l'aigua que s'extreu dels pous de Garbí està aturada temporalment des de que es van detectar uns compostos en l'aigua de consum més elevats per sobre del límit actual. El primer tinent d'alcaldessa, Raül Broto, ha explicat que volen reactivar-los el més aviat possible. La solució més costosa passaria per crear una nova planta d'osmosis a la ciutat, però segons Broto, aquesta seria l'última opció. Així ho ha explicat a Ràdio Mollet.
Ja la planta està aturada des del moment que es van detectar aquests compostos i, per tant, doncs, ara el que estem fent és intentar reactivar-ho el més aviat possible, perquè l'ús d'aquests pous Garbí, a part de ser un tema de model de ciutat, de lluita contra la sequera, doncs, també té inclús un impacte econòmic, ja que aprofitar aquesta aigua és més barat que comprar-la, no? Però, en tot cas, com que és un tema molt novedors, estem encara doncs, treballant amb l'ACA, treballant amb el Consorci Besòs Tordera, a veure quina és la millor opció. Una d'elles és crear una nova planta d'osmosi a la ciutat, tot i que és l'opció més cara i més costosa energèticament, estem veient a veure si pogués encaixar una opció més intermitja.
Broto ha recordat que l'Ajuntament de Mollet ha fet dels pous de Garbí un model de ciutat en la lluita contra la sequera i és que actualment suposava un 25% de l'aigua total subministrada. Arran de la situació de sequera es van fer obres de millora i d'adequació per tenir la planta de potabilització al màxim rendiment, alhora que es va demanar a l'ACA ampliar l'extracció dels pous per consum humà. Un dels punts claus en la gestió de la xarxa d'abastament d'aigua que s'ha fet a Mollet és que l'aigua que s'extreia dels pous de Garbí situats al barri de Riera Seca passava per una planta de potabilització i posteriorment es bombejava fins als dipòsits dels Pinatons. En aquest punt, l'aigua extreta es barrejava amb l'aigua que es compra a l'ens d'abastament d'aigua Ter Llobregat, arribant, com dèiem, fins a un 25%, el que implicava un gran estalvi per la ciutat. Aquest dimarts 25 de febrer, l'empresa Euromet i la Fundació Ribus han formalitzat un conveni de col·laboració a la seu de l'empresa Mollet del Vallès. L'acord permetrà reforçar les iniciatives de la Fundació a través del suport econòmic d'Euromet, alhora que fomentarà accions de responsabilitat social corporativa obertes als treballadors. Edgar Rojas, director de Finances d'Euromet, ha remarcat que l'empresa sempre ha estat garant de complir amb els objectius de sostenibilitat i un d'aquests punts és el de preservar l'entorn que el rodeja.
Realment som una empresa on tenim un, diria que un 99%, no? de generar economia circular com a empresa i d'anar garantint paulatinament, no? de que els nostres consums pues, són el més verd possible en aquest aspecte. No? Un d'ells és el preservar sobretot l'entorn que ens rodeja, no? i en aquest aspecte, pues, tal com comentava el Xavier Roig, no? un dels nostres objectius principals és arribar a acords amb entitats locals, no? de tal manera que arribem a algun tipus de col·laboració público-privada, de tal manera que puguem ajudar aquestes entitats a poder invertir el màxim possible en mantenir i preservar l'entorn que ens rodeja. No? Llavors, en aquest aspecte, doncs, Euromet sí que és garant, bàsicament, de tot això des de fa molts anys i és algo que volem deixar palès amb aquest acord.
El president de la Fundació Ribus, Josep Monràs, ha explicat que el conveni signat preveu l'aportació de 3.000 euros anuals a la Fundació, que es destinaran en accions de sensibilització i educació ambiental entre els treballadors de l'empresa.
La part tancada és aquesta aportació anual d'aquests 3.000 euros per fer accions de sensibilització amb el conjunt de treballadors de la pròpia empresa, que és un projecte que fem amb moltes altres empreses de tot el territori, del Besòs Tordera, i per altra banda la predisposició, i aquesta la part oberta, a qualsevol altres projectes que puguin sorgir i que puguin encaixar amb la dinàmica de la pròpia empresa, estar oberts a poder escoltar aquestes propostes.
El conveni no tanca la porta a possibles accions que puguin anar sorgint entre la Fundació Ribus i Euromet. El CEO de l'empresa, Xavier Roig, ha remarcat que les polítiques mediambientals i socials de la companyia van alineades amb la Fundació Ribus.
Que diguem que va alineat una mica i bastant també amb la Fundació Ribus, no? I amb això diguem que quan a polítiques ESG de la companyia, medi ambient, social, doncs treballem amb unes certes mesures, amb les quals una d'elles és la col·laboració amb organismes i entitats, no? que vagin alineat també en aquesta direcció de medi ambient i sostenibilitat.
Amb aquest compromís, l'empresa especialitzada en la fabricació d'extractes vegetals reafirma el seu compromís amb la sostenibilitat i la conservació del medi ambient. I sobre el termini per sol·licitar subvencions per al lloguer o preu de cessió d'habitatge o habitació per a majors de 65 anys. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 21 de març a les 2 del migdia. Aquestes subvencions van dirigides a persones de 65 anys o més en data del 31/1/2025 que siguin titulars d'un contracte de lloguer, habitació o cessió d'ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i compleixin els requisits de la convocatòria. La sol·licitud de subvenció es pot fer de forma telemàtica o a través de l'enllaç tràmits.gencat.cat o presencialment amb cita prèvia a l'oficina local d'habitatge de l'Ajuntament de Mollet. Per consultes es pot contactar amb l'oficina local d'habitatge, que el correu és bhabitatge@molletvallès.cat o bé trucant al telèfon 630 189 016. Els requisits, la documentació que cal presentar i tota la informació la trobareu al web municipal. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia. Abans de marxar, repassem les notícies més destacades del dia d'avui. El Carnaval de Mollet viatjarà fins al municipi portuguès de Torres Vedres amb una exposició immersiva. L'exposició Diàlegs de Carnaval donarà a conèixer els carnavals dels dos municipis. Aquesta exposició s'inaugurarà al juny a Torres Vedres i l'any 2027 arribarà a Mollet. I la ciutat aprova les noves tarifes del transport urbà per al 2025. El bitllet senzill tindrà un cost de 2,65 € i la T10 Mollet costarà 10,05 €. Tot i això, hi haurà una bonificació fins al 30 de juny i la T10 costarà 5 €. I l'Ajuntament i l'Agència Catalana de l'Aigua treballen per tornar a poder utilitzar aigua freàtica per a consum de boca. L'opció més cara passa per crear una nova planta d'osmosis a la nostra ciutat. I l'empresa molletana Euromet i la Fundació Ribus han signat un conveni de col·laboració. Euromet aportarà finançament per contribuir als fins fundacionals de l'entitat i per organitzar accions de responsabilitat social corporativa entre els seus treballadors. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia. Nosaltres ens hi retrobem demà dimecres. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Mollet al dia, un programa produït pels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet.
El Carnaval torna als carrers de Mollet. L'arribada del Carnestoltes i el Ball del Barraló a la plaça Prat de la Riba obriran les festes de Carnaval. Com és tradicional, el diumenge anterior a Dijous Gras. La celebració s'allargarà fins al 5 de març, dimecres de cendra. Podeu consultar totes les activitats del Carnaval a Mollet al web molletvallès.cat, a l'apartat d'agenda.
Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Això va en sèrie a Ràdio Mollet, el dimarts a 2:15 de la nit i redifusió diumenge a les 10 del matí.
Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant, per explicar fil per randa rutes de senderisme i per descriure viatges a qualsevol racó del planeta.
Sendes, dimarts a 4:45 de la tarda i redifusió divendres a 1:45 del migdia a Ràdio Mollet.
L'Hora del Conte és un programa setmanal en el que us oferim un conte per als més menuts i un altre pels més grans. També us recomanem un llibre, una plana web i, com no podia ser d'una altra manera, tot acompanyat amb bona música del nostre país. L'Hora del Conte, dijous a les 7 de la tarda i en redifusió dissabte a les 9 del matí.
La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.